Clàssics en viu. La música clàssica per tots els públics amb Jordi Tomàs.
Doncs sí, radioients, ja ho sentiu. Crec que gairebé no calen presentacions. Si sentim aquesta melodia tan nostrada, el cant dels ocells, que està sonant a les cordes d'un violoncel, doncs tots pensem en la mateixa persona, oi? Pau Casals. Però avui farem una aproximació a Pau Casals, potser diferent a la que esteu acostumats. Perquè de Pau Casals sempre es diuen moltes coses. Una gran persona, un gran lluitador per les llibertats, un gran humanista. Però avui parlarem de Pau Casals músic, de Pau Casals violoncel·lista. Perquè si alguna cosa va ser Pau Casals, a més de tot això, va ser un dels més grans violoncel·listes de tota la història. A més de violoncel·lista, Pau Casals també va ser director d'orquestra. És una vessant que molta gent oblida, però va ser també un dels grans directors d'orquestra del moment. I anem a aproximar-nos ja a la figura d'aquest mestre, del mestre, com l'anomenen els violoncel·listes actuals. Nascut a 1876 al Vendrell i mort al 1973, Pau Casals va estudiar a l'Escola Municipal de Música de Barcelona, escola aquesta que tants músics va formar. Molt jove, però, es va posar a fer de músic de cafè. I justament en una Barcelona en la que el món cultural es feia i es vivia en els cafès. Aquesta feina el va fer entrar en contacte de seguida amb els músics més importants del moment, com el Béniz o el mateix Enric Granados, en qui va mantenir una estreta relació d'amistat i professional durant anys i anys. Després de la seva formació a l'Escola Municipal de Música de Barcelona, anà a ampliar els seus estudis a Madrid, on va rebre una pensió econòmica de la mateixa reina Maria Cristina. Fixeu-vos ja com apuntava a maneres Pau Casals que la mateixa reina Maria Cristina el va becar, perquè ens entenguem. I amb 23 anys, tan jovenet, inicia una carrera internacional que el portarà per tot el món, coneixent a les persones més influents del moment. A partir de 1900 s'instal·larà a París. I l'any següent va fer la seva primera visita als Estats Units. Aquí, als Estats Units, va tenir un desafortunat accident que li va, diguem-ne, li va lesionar la seva mà esquerra. Els metges, de fet, deien que mai més podria tornar a tenir la mà esquerra com abans. Però amb tenaç, amb força, amb ganes i amb tenacitat, Pau Casals va aconseguir tornar a tenir al mateix nivell aquella mà esquerra. Hi ha una anècdota que ara us explicaré de Pau Casals, justament en aquest moment, en el moment en què ell era una persona conegudíssima, importantíssima, dintre dels grans cercles musicals. Una anècdota que us explicaré molt bonica. Recordeu tots una ballarina mítica que es deia Anna Pavlova? Doncs Pau Casals té una bonica anècdota amb Anna Pavlova. La qüestió és la següent. Anna Pavlova sabeu que es va fer famosíssima, entre altres coses, per la, diguem-ne, per la interpretació que ella feia de la coreografia del Cigne de Camille Saint-Saëns. Amb aquella coreografia que, de fet, no tenia res a veure amb la música inicial de Saint-Saëns, que s'anomenava La mort del Cigne. Perquè Saint-Saëns, en realitat, no representava musicalment una mort d'un cigne, sinó que representava senzillament un cigne. Doncs la qüestió és que Anna Paulova, amb les seves gires internacionals com a ballarina, un dia, en un d'aquests teatres internacionals, estava fent aquesta obra, aquesta coreografia. I Pau Casals, que estava per aquella ciutat, es va enterar i va anar cap al teatre sense que Anna Paulova ho sabés i li va dir a l'organitzador: escolti'm, farem una cosa. En el moment en què Anna Paulova hagi de sortir a ballar La mort del Cigne, jo em posaré a tocar el meu violoncel i substituirem el violoncel que tenen a l'orquestra. Òbviament no va haver cap problema, perquè el fet que Pau Casals volgués tocar el violoncel en directe encara portava, diguem-ne, més gràcia, no?, al moment. La qüestió és que Anna Paulova no ho sabia, ni tan sols sabia que Pau Casals estava a la sala. I sembla ser que en el moment en què va sortir Anna Paulova per ballar aquesta mort del Cigne, al sentir la primera nota del violoncel de Pau Casals, automàticament el va reconèixer, el va haver de mirar, es va quedar estorada i van haver uns segons, diguem-ne, d'impàs, perquè no sabia ben bé què fer de l'emoció. Fixeu-vos-hi fins a quin grau el violoncel de Pau Casals tenia un so particular quan la mateixa Anna Paulova inesperadament el sent. Doncs ara escoltem aquest Cigne de Camille Saint-Saëns en la interpretació del violoncel de Pau Casals. Única interpretació de Pau Casals, una interpretació que, si vosaltres heu sentit aquesta obra per d'altres intèrprets, veureu que la de Casals és una interpretació eminentment continguda, eminentment, diguem-ne, representativa d'un cigne xipollejant per un estany tranquil·lament. I en la versió que feia Paulova, que podeu veure per internet, doncs veureu que hi ha uns enregistraments molt antics, d'Anna Pavlova, doncs veureu que en realitat feia d'aquesta manera una mort del signe molt continguda, gairebé un signe que recorda, més que no pas que està tenint estertors, perquè ens entenguem. Bé, continuem amb Pau Casals. La qüestió és que l'any 1906, Pau Casals iniciarà una col·laboració molt important amb dos grans monstres de la música, dos grans monstres de la música francesa, en aquest cas, però dos mites absoluts, també, en els seus propis àmbits. Un va ser Alfred Cortot, el gran pianista francès. Bé, de fet, no era francès, el que passa que estava instal·lat a França i, de fet, ha irradiat sempre la cultura des de França i, per tant, el considerem francès. Alfred Cortot, el gran pianista, el primer en enregistrar, per exemple, l'integral dels estudis de Chopin. I amb el gran violinista Jacques Thibaud. La qüestió és que amb aquests dos grans personatges, doncs els hi faltava un tercer, un altre gran, com era Pau Casals, per acabar creant un dels trios més famosos de tota la història, diguem-ne, de la música. De fet, aquest trio va ser tan conegut, entre altres coses perquè, diguem-ne, interpretava de nou, és a dir, estrenava obres de grans compositors francesos del moment. Per exemple, el mateix Maurice Ravel va veure estrenats els seus trios en més d'una ocasió per aquest trio, pel trio Cortot, Thibaud, Casals. Doncs d'aquest trio també en conservem, diguem-ne, d'enregistraments. Un dels enregistraments més vells del trio famós, el trio Cortot, Thibaud, Casals, és el trio número 1 de Schubert. Doncs anem a escoltar com fan aquest gran trio, perquè el trio Cortot, Thibaud, Casals, de fet, molta gent no li diu que és un trio que hi ha hagut a la història, sinó que l'anomenen el trio, perquè representen, repeteixo, una de les grans fites de la història. Doncs escoltem aquest trio de Schubert, un fragmentet del primer temps del trio número 1 de Schubert en la interpretació de Cortot al piano, Thibaud al violí i Casals al violoncel. Thank you. Bonic, oients? Aquest trio de Schubert sensacional, extraordinari, i en aquesta interpretació del trio, com dèiem abans, doncs agafa gairebé un caràcter funambulista. Bé, la qüestió és que, com us deia, Casals, a més de violoncel·lista, també va ser director d'orquestra. De fet, l'any 1919 crea l'Orquestra Pau Casals a Barcelona juntament amb el seu germà com a primer violí. I ara us explicaré una altra anècdota d'això. De fet, molta gent no recorda que el germà de Pau Casals era violinista. Doncs una anècdota divertida de Pau Casals és la que li va explicar ell mateix amb un alumne. De fet, Pau Casals es va dedicar durant molt de temps també a ensenyar. I la qüestió és que un dia amb un alumne li va dir: «Miri, escolti'm, avui hauria de plegar una mica abans perquè demà tinc un concert». L'alumne se'l va quedar mirant i li va dir: «Però mestre, vostè amb la quantitat de concerts que ha fet, ja ho deu tenir superat, això». I Casals, Pau Casals, li va dir: «Ui», diu, «mai ho tindré superat, això de tocar en públic. A mi em posa molt nerviós». I en el moment li va dir, diu, «jo no entendré mai com el meu germà pot donar concerts». Diu, «perquè el meu germà, al ser violinista, diu, ha d'estar dret tocant el violí. Diu, jo tinc la sort d'estar ajegut, assentat, i per tant puc agafar les cames i apretar-les contra el violí. Diu, perquè si hagués estat dret, diu, amb el que m'arriben a tremolar, segur que no podria tocar ni una sola nota i em cauria». La qüestió és que, com veieu, Casals era una persona que tenia un gran respecte envers el públic, i aquesta anècdota és curiós perquè aquesta anècdota sembla ser l'única que ha fet passar el germà a la història, com a mínim a la història de l'anecdotari, perquè molta gent, repeteixo, ni recorda que el germà de Pau Casals va ser un violinista i un bon violinista. Repeteixo, va ser el concertí de l'orquestra Pau Casals que ell mateix va crear a Barcelona l'any 1919. I l'any 1922 ja es va presentar com a director a Nova York. Bé, tots sabeu també, perquè jo he dit que parlaria del Pau Casals músic, però inevitablement sempre s'ha d'acabar fent alguna referència també, diguem-ne, a la seva posició en contra, diguem-ne, de la dictadura franquista. Ja sabeu que la Guerra Civil Espanyola va marcar molt fortament a Pau Casals. I, de fet, a l'arribada de Francisco Franco al poder, Pau Casals va decidir enmudir i no tornar a tocar el violoncel en públic. I, de fet, això va ser així fins que es va donar el bicentenari de la mort de Bach. Bach, sabeu que va morir el 1750, i l'any 1950, entre molts amics de Pau Casals, el van convèncer perquè tornés a sortir als escenaris, a interpretar Bach. I no era, diguem-ne, aleatori ni poc important que Pau Casals interpretés Bach. I és que Casals havia fet els primers enregistraments històrics de les suites, de la integral de les suites per violoncel de Johann Sebastian Bach. I efectivament, l'any 1950 va sortir als escenaris a interpretar la suite número 1 per violoncel de Bach. I serà amb això que tancaré el programa d'avui, oients. Us deixaré amb el preludi i amb l'alemanda de la suite número 1 per violoncel de Bach. Aquesta suite que ell va interpretar de nou per sortir per primera vegada als escenaris després d'un llarg silenci d'uns quants anys, el 1950. Doncs amb aquest violoncel de Pau Casals, amb la profunditat amb la que interpreta, amb la serietat amb la que interpreta aquest preludi i aquesta alemanda de la suite número 1, us deixo fins la setmana vinent.